Passen 6 minuts de les 11. Bubba, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. Oh, brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my fate. Is the fist, the bridle, and the thrashing cane. The stirrup, the harness, and the whip in me. The pickled eye, and the shrink and brave. But buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. But if I no more whiskey, I have to go home. I cannot blame it all on her. To blame her, I would be a lie. For many a night I lay awake. I wish that I could watch her die. See her accusing finger spurt. See flies warm a hateful eye. To watch her groan in the dirt. See her clicking tongue crack dry. Brother, buy me one more drink. One more drink and say goodbye. Don't mock me when I say let's drink one more before I die. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I've been sliding down the rainbows. I've been swinging from the stars. And it's wretched beggars clothing bangs his cup across the bars. Look, this cup of mine is empty. Since I've misplaced my desires. Since I'm sweeping up the ashes. I've all my former fires. So brother, be a brother. Fill this tiny cup of mine. And please send me a whiskey. I have no head for wine.
Aquestes cites setmanals amb l'equip de Vinzeum comencen sempre amb música, amb no qualsevol música ni qualsevol cançó, sinó una cançó que faci al·lusió al vi, al raïm. I avui el Xavi Fornos, director de Vinzeum. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
Està l'encarregat de posar música a aquest inici i esperàvem que Nick Cave digués wine.
Just quan hem entrat en directe ha sortit la paraula wine.
Ha sonat.
Sí. Li costa perquè parlava molt del whisky i hi ha un moment que diu no tinc el cap per vi en aquest moment de tensió, necessito més whisky que no pas vi. Ja, és igual, és una anècdota, però jo crec que reivindicar Nick Cave sempre està bé i reivindicar el Nick Cave jove del 1992 amb una cançó que es diu Brother my cup is empty i de l'àlbum Henry's Ica, que és una molt bona manera animada, rockera, de començar aquesta nova trobada de Vinzeum a la ràdio.
Una trobada en la qual avui, metafòricament parlant, sortirem a l'exterior, respirarem aire, perquè aire lliure, anirem a la natura, a l'exterior, perquè avui parlem de la vinya de Vinzeum, que segurament molts oients desconeixen que el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya té una vinya.
Té una vinya cedida de l'Ajuntament, que és el propietari d'aquest terreny, i és un terreny que tots segurament que l'hem vist, per poc que haguem anat a la zona esportiva de Vilafranca, davant del complex aquàtic hi ha una vinya vella de xarel·lo principalment, que no estan parrades, sinó que es poden envas i que per tant té unes característiques prou identificatives perquè la gent pugui reconèixer. Fins i tot hi ha arbres entre alguna de les passades de vinya i és una vinya que realment respira natura, perquè ja parlarem més endavant amb el qui ens acompanya avui, diguéssim, que dona peu que realment aquesta vinya recuperi tota la vitalitat que segurament que havia tingut i que durant un temps es va perdre i que s'està recuperant mica en mica, sí.
Ens queda una presentació per fer i és que ens acompanya l'elaborador que se'n cuida d'aquesta vinya.
Exacte, Anton Rimbau és la persona, crec que bastant, molt oportuna, que s'encarrega, diguéssim, del manteniment agrari d'aquesta vinya, no només això, sinó que realment la cuida, la mima, l'acompanya en els seus ritmes naturals, no? I per tant és un plaer per Vinzeum que Anton Rimbau sigui la persona que s'encarrega de cuidar la vinya i que al final, òbviament, reculli els seus fruits i per què no poder elaborar un vi.
Anton, benvingut.
Gràcies.
Com va anar? Com us vau trobar? Com us vau entendre?
L'empenta del Ton, jo crec que qui el coneix sap quina és, no? I realment va ser iniciativa seva, va trucar, va preguntar sobre l'estat de la vinya, en aquell moment no teníem ningú que gestionés aquest terreny i ell es va autoproposar, dient a més que em sembla que l'havia cuidat abans de que l'Ajuntament la cedís a Vinzeum.
Havia treballat 2 anys abans, sí. Eh? Doncs la vaig haver de deixar perquè l'Ajuntament em va demanar que la deixés, I com que el meu estil és quan em diuen que ho deixo, ho vaig deixar, i llavors, doncs, bueno, ja va ser, com vaig veure que no estava prou cuidada, d'oferir-me per cuidar-la una altra vegada.
Realment va ser una oportunitat molt, molt bona de continuar o recuperar, doncs, aquest projecte de vinya que fins ja potser, evidentment, el seu personal no està preparat per cuidar una vinya. En tot cas, hem d'anar a buscar un tercer, no?, una persona que estigui formada i que tingui tota la capacitat del món per poder cuidar aquesta vinya i garantir el seu futur. Ens agrada molt explicar que és una vinya antiga, que és una vinya que dona poc fruit, però que dona un fruit segurament molt concentrat i que molt interessant des d'un punt de vista també enològic. I també ens agrada dir que és una vinya que ha obtingut ja una certificació ecològica gràcies una mica al treball del Ton i una mica de l'estat de la vinya en què estava quan se la va trobar.
Sí. Com estava, Ton? Explica'ns.
No, bueno, i aquí hi ha un altre problema, a més, és que tothom s'hi veu un cor en aquella vinya. I gent que volen escalavallar i anar a escalivar quatre calçots, doncs tallen uns quants ceps i, clar, de la forma que la treballem nosaltres, que deixem herba, hi ha gent que es pensa que està abandonada, no? I llavors, doncs, bueno, aquest any l'hem podada més d'hora i miro de tenir-la com més, diguem, com una mica que es vegi com més arreglada perquè no la toquin, no? Que no vol dir que, per exemple, nosaltres, en vez d'ara en aquest temps segar l'herba, doncs jo aprofito que m'hi vagi un pastor, passa aquí no n'hi ha gaires i has d'insistir molt perquè t'hi vagin. Vist des de fora, bueno, doncs ara ve l'època dels calçots per dir alguna cosa, la gent veu aquells ceps allà i si no estan podats es pensa que estan abandonats. Vull pensar això, vull pensar que no hi ha mala fe, no? Però vull dir, un any em van enfadar molt perquè em van xerrar 9 o 10 i els més macos, no? I, bueno, però no hi pots fer res en aquestes coses, vull dir, vist des de fora, la gent que no hi entén, doncs, bueno, es pensen que estan abandonades.
És una vinya de Xarel·lo i deia el Xavi que és una vinya vella.
Sí, sí.
Quants anys calcules que tenen aquests ceps?
No en tinc ni idea, però 50 anys segurs.
50 segurs.
Jo crec que està... Sí? Em sembla que vam veure en el registre que potser era dels 50 i pico, de l'any 1950 i pico, aquesta vinya. No,
mira,
tant, és de
50, ja,
50 anys, ja.
Sí.
I us heu passat a la... Ens deia el Xavi que heu obtingut certificació ecològica, per tant...
Bueno, ecològic ja ho tinc tot jo, però jo treballo en un sistema que es diu permacultura. I llavors, doncs, bueno, anem una mica més enllà, no? No fem servir, per exemple, el clàssic, que és llaurar la vinya, doncs fer servir coure, sofre, herbicides, insecticides, de tot això no fem servir res. Treballem en romaní, farigola, cua de cavall, ortiga, ceba, all... Bueno, una miqueta treballem diferent.
Però sí que té la certificació CEPAE, no? Que la
sí,
va,
sí,
va aconseguir
sí,
de manera oficial.
El que vol dir és que va molt més enllà.
Sí,
no?
I intento estar dintre de la Deo Penedès.
Intentes?
Sí.
No perquè... sempre és fàcil.
No, no és fàcil perquè els nostres vins són uns vins, diguem, estranys per lo que és la Deo Penedès, que em consta que estan treballant perquè, bueno, ara hi ha molts joves agricultors d'aquí de la zona, com més de 50, que s'estan quedant fora perquè la Deo Penedès té un patró d'un vi, doncs, que no deixa de ser la base cava, no? Tot el que no es pot envasar amb cava, llavors, doncs, bueno, fiquen, el venen com a vi, doncs, de taula i, bueno, ho deia Penedès, és igual, però vull dir que és un vi sense cos, un vi que t'emborratxa perquè té l'alcohol, però vull dir és un vi que te'l veus i és com si hagués begut aigua en general. I, en canvi, aquests vins que tenim nosaltres, vull dir, ja està passat de matar en recordes de que t'has begut el vi, saps? Són vins molt, molt de cos, s'assemblarien molt als priorats, per dir alguna cosa. Tenen una llaga molt intensa, són molt potents. És més, vull dir, ell va poder tastar el que vam fer aquest del 2019, i que encara, doncs, encara li falta, no? Però, doncs, vull dir, és un vi, no té res a veure, no? I llavors ara estan treballant per intentar fer un altre panell de cata per bueno, per intentar encabir tots aquests vins. I, bueno, jo sóc un dels primers que serà, doncs, Conillet d'Índies, i si em poden fer entrar els meus, suposo que tots els altres també entraran. Perquè fins ara, doncs, també es basaven una miqueta en les analítiques, no? I si tenies una volàtil molt alta... doncs no t'acceptaven el vi. I en canvi, això no té sentit, perquè jo tinc un vi apadrinat pel Pitu Roca del celler Can Roca, tenen 3 estrelles Michelin, i té 2,8 de volàtil, que aquí estaven demanant, és un dolç, eh? Abans estaven demanant 1 de volàtil, això tenia més del doble, i en canvi el va trobar excel·lent, no? O l'agència Robinson també ens ho van puntuar molt bé. Per què? Perquè no té res a veure que una atlètica digui una cosa, és si t'agrada o no t'agrada, entens? I això em consta que ara estan treballant perquè, doncs, tota aquesta gent que ha anat marxant o els joves que ja no hi entren, doncs, bueno, puguin entrar i I si ara, no sé, hi ha 150 a la DO, doncs puguem ser 200, no? I tenir una DO forta, jo penso que és important. Però han d'intentar buscar o dos segells o un sistema diferent, vull dir, el segell aquest, doncs, que és, ho tenim, perquè si jo també estic dintre, doncs tenim. El platejat i el blanc, doncs que posant un de rosat o lila o verd o el que sigui, doncs de forma d'explicar que són vins d'aquí del Penedès, però que són amb una altra estratègia, registre, no sé com es pot explicar, però diferents, no?
El Ton Rimbau és l'autor dels Porcellànic.
Sí.
No ho havíem dit, i així donem moltes més pistes, ara que ell explicava la seva filosofia de treball i de vida.
El del Vinzeum és un Porcellànic, vi, xarel·lo, Vinzeum. Sí, que té el nom.
Quants cognoms?
Ens el va portar el mes de gener, no? Ens va portar l'ampolla gairebé per sorpresa, va ser una sorpresa esplèndida, gairebé tots els que estàvem treballant en aquell moment al museu els vaig fer venir perquè tastessin aquell vi, aquella ampolla, que realment era el primer vi oficial que portava etiqueta, que era en nom de Vinzeum, no? I per tant, agraïts, molt agraïts que el Ton hagi incorporat dintre de la seva gama de vins el vi de la vinya de Vinzeum, amb molt d'orgull, evidentment, amb una producció molt petita, perquè aquella vinya, doncs, rendeix el que rendeix, òbviament, no?
Però és que es va menjar més aviat els ocells.
També.
Tenen 80 ampolles. És aquesta.
El Ton m'ensenya la imatge. Sí, he vist el Twitter de Vinzeum, he vist les imatges del dia que vau renovar conveni i del tast aquest que ara al·ludieu. Una persona que ha estat clau en aquesta vinificació és el Carles Llarg, que ens acompanya via telèfon. Carles, molt bon dia.
Hola, bones.
Explica'ns, Ton, em sembla que la seva empenta ha estat decisiva, no?
Bueno, jo quasi havia abandonat perquè, bueno, jo calculava recollir uns 1.000 quilos, 1.500 quilos, i els ocells s'ho van menjar, perquè com que fem una sobremaduració molt llarga, i diguem que totes les vinyes del voltant estan totes netes ja, totes ja han collit el raïm, doncs els ocells van a menjar on troben, no? I ja pràcticament no quedava res. I ell em va dir, bueno, escolta'm, recull el que sigui, porta-ho, farem un vi, i així ho vaig fer. I, bueno, doncs ell és el qui el va fer el vi.
Què hi dius, Carles?
Hola, bueno, el Ton em va comentar per entrar al raïm i fer un vi de mínima intervenció, perquè ja ho estem fent a molt petita escala, i vaig dir, val, sí, perfecte. Em va explicar, doncs, que tenia un xerro, i que era el xerro de la vinya del Museu del Vi, que aquest era el primer any que l'agafava ell i que encara no sabia ben bé ni quina quantitat podríem tenir, no? I, però en principi apuntàvem que era una quantitat petita, degut al canvi, no? De passar d'un tipus de conreu a un conreu molt més respectable, doncs, evidentment, els ceps d'un any de cop no... És d'origen, no?, aquest canvi. Uh-huh. I, bueno, jo no és que em dediqui a fer vi. Jo sóc ceramista i porto ja 34 anys que va començar la vida com dins el món de la ceràmica, i estic vinculat dins el món del vi pel tema de les gerres, no? que faig gerres per fer vi. I aleshores, com no podria ser de cap altra manera, entens que si fas un producte que té que servir per elaborar vins, doncs t'hi has d'involucrar fins baix, i a més jo sóc fill del Penedès i de ben petit ja anava a la vinya. Així que el Ton, doncs, va arribar al raïm, hi havia més ràpec que altra cosa, i dius, ostres, tu, Déu-n'hi-do. I, bueno, vam derrapar, perquè m'hauria agradat fer-ho sense derrapar, però vam derrapar perquè hi havia molt. I sóc amic de fer vins de mínima intervenció. Això vol dir que es va ficar dins la gerra, no es va prendre temperatura, no s'hi van afegir absolutament res, no es van ficar ni sulfits, ni s'hi ha fet res, sinó que s'ha deixat que es vagi fent sol amb el màxim respecte possible. I aquí tenim el resultat. De fet, vam fer una maceració amb pells, però vam deixar el barret estàtic, sense tocar. Quan vam prensar tot, fins i tot la part de dalt del barret. No vam ni apartar la part que s'havia enfosquit, perquè feia bona olor, i sempre que fa bona olor, doncs ho respectem, no? I el treball va ser aquest dins la gerra de ceràmica, no?
Carles, explica'ns com són aquestes gerres, aquestes àmfores ceràmiques que es destinen a vi i amb la qual heu fet aquest primer vi de xarel·lo de Vinzeum.
Doncs treballem en diverses terres, o treballo, més ben dit, en diverses terres, i no sé de quina tipologia de terra serà millor per cada varietat. I en aquest cas vam agafar el que anomenem la terra mixta, que és una barreja de terra blanca i terra vermella, i em vaig decantar per aquesta, que és una de les que més estic fent servir i és una de les que més m'agrada, i ens hem decantar per fer servir aquesta gerra. És molt neutra i crec que respecta molt el vi, i per mi el que a mi... no hagin sabors estranys, sobretot, i sempre procuro que no deixi sabors que et puguin recordar una aigua de canti o que et puguin recordar a notes terroses. Si passa això, sempre considero que és un error. I doncs vam dir que aquesta segurament seria la millor opció per aquest xarel·lo, i és la que vam fer servir.
La vostra relació entre el Carles Llarch i el Ton Rimbau es remunta uns quants anys enrere, oi?
Sí, la relació amb el Ton, jo com vaig conèixer el Ton...
Per llamar la connexió... Carles, t'has mogut perquè et perdem?
Sí.
Sembla que no és possible continuar aquesta conversa, llàstima, però ja sabíem que no hi ha molt bona connexió. Un plaer, aquesta estoneta que hem tingut el Carles. Si ets Carles?
Sí, sí.
Sí, doncs t'hem perdut. Jo et preguntava per aquesta relació, quan es remunta?
Jo vaig conèixer el Ton, ell em va vindre a veure, jo el vaig anar a veure, vaig pensar que era un home que estava molt bo. A les Castelles, on l'està... I jo vaig afegir que, per suerte, està desatado. vaig dir, home, què està fent aquest home? Això és molt estrany tot. I vaig pensar, bueno, aquest és un personatge que se l'ha de seguir de prop, perquè una persona que té ganes de fer coses diferents, innovar, provar i tal, al final, tard o d'hora, acaba arribant a alguna conclusió o arriba a algun lloc. I això em va semblar interessant, no? I després doncs hi vaig estar fent una gerra d'estell amb terra de la finca, de la propietat, i aquí ja vam doncs fer el lligam total.
I si em permet, Sílvia, aprofito que Carles encara no havíem parlat des de que vam provar el vi, des de que el Ton em va dir que estaven elaborant vi, i Carles, sóc el Xavi del museu i moltes gràcies.
Hola, Xavi.
No t'ho havia dit en directe i t'ho dic ara, eh? Moltes gràcies per l'empenta i per convèncer el Ton de fer aquest vi que ens ha semblat a tots els que l'han provat extraordinari, que tenim ganes ja de poder-lo mostrar al museu, i que gràcies per la teva participació imprescindible per aquesta primera collita de la vinya de Vinzeum amb el Ton.
Carles Llarch, gràcies per acompanyar-nos. Torna a fallar aquesta connexió, però ha estat un plaer conversar amb tu aquesta estoneta. Gràcies, agraïts. Xavi, ara deies què passarà amb aquest vi.
Doncs les ganes és de que pugui estar a la botiga de Vinzeum i que pugui estar a la venda doncs, a casa nostra, i bé, estem preparant el material, el Ton està preparant el material perquè pugui estar aviat disponible.
Estic a l'expectativa de l'Adéu Penedès. Fa riure, però és així. Perquè els he demanat que, bueno, aquest vi són 80 ampolles, ningú es pensi que tenim aquí... Bueno, van sortir 82, dues les vaig regalar a un amic meu.
Clar.
Que cada any quan m'ajuda bueno, deixa uns camions frigorífics i, bueno, i sempre les primeres ampolles els hi porto amb ell, que ell està molt content. I llavors, doncs, bueno, pues, al final han quedat 80 ampolles, una ens la vam veure l'altre dia, i n'hi ha 79.
Anem restant.
Sí, i llavors jo els hi vaig demanar, jo vaig posar l'etiqueta aquesta que vam fer proforma i això, Déu Penedès, perquè jo defenso això, però clar, ells m'ho han d'autoritzar. I clar, els estic demanant que, bueno, que tinc 80 ampolles, que no em demanin 4 ampolles per
analitzar,
per fer el tas i tot, que me n'agafin una i ja està, que aquesta és, bueno, la idea és de que m'hagin de dir que sí, però encara no han contestat. Si no, ja hagués vingut cap aquí amb una ampolla amb l'etiqueta posada tal com toca, però doncs com que no m'han contestat, m'esperaré, i si és que no, pues, hauré de treure la paraula Déu Penedès, sabent-me molt de greu, però això ja no queda a les meves mans. I suposo que ja no és qüestió d'una persona sola, sinó que deuen haver de parlar entre diversos i deuen haver de treure les seves conclusions, no? I, bueno...
Esperem que l'ADO accepti, no?, una mica aquesta forma de vi. Jo crec que cada cop és un problema, que no només és un problema, és una realitat. És una realitat que actualment té el vi català i el vi mundial, i que hi ha diferents països que ja han incorporat plenament en les seves cartes, doncs, els vins que són de mínima intervenció, i crec que, evidentment, la iniciativa del viticultor sempre va per davant de la llei, de la normativa, i en aquest cas tornarà a passar el mateix, vull entendre, no?
Hi ha bona voluntat, però és que els agafem ara amb aquest impàs, que, clar, s'han de ficar d'acord, suposo, molta gent, acceptar-ho, però vull dir, aviam, que els nostres vins estan reconeguts, és evident, perquè si estem al Canadà, al Joe Beef, dels 50 millors restaurants del món, estem a Can Roca, 2013-2015, millor restaurant del món, a més el vi dolç apadrinat, estem al Noma, a Dinamarca, que ara és el 108, també a Alemanya, a l'Aqua, amb 3 estrelles Michelin, està claríssim que els vins naturals, i a París, també, en diversos llocs, no?, és el futur, o és el que es porta, o és la moda, el que sigui, però la DEO Penedès ha de treure aquesta, no sé, aquesta...
Aquest corser, no?
Sí, no sé, com dir, si és un ou, doncs diguem, hem d'obrir l'ou i hem de permetre que el poll tombi una mica, no? I bueno, pues, si tenen un registre, hauran de fer un registre més ample, i si no, és el que dic jo, que busquin un segon segell, i que tots els que treballem al Penedès, i que, doncs, si tu vols fer coses estranyes, doncs que ens diguin els estranys, els rars, els diferents, que ens deixin un segell, si volen, de color rosa, ben bonic, o fúcsia, que es vegi bé, i ja està, i que tota aquesta gent que està elaborant així, doncs, vins que no estan encursetats, doncs que s'hi pugui estar.
I que pugueu portar el nom del Penedès allà on aneu,
sí,
no?
Sí, jo estic ben...
Que no hi renuncieu.
Estem a mig món, estem al Japó, estem... Clar, jo venc 4 ampolles, però és que treballo 18 països diferents, clar.
I és important fer notar que, a part del vi, que és el producte final, el que comporta aquesta manera d'entendre la vitivinicultura és que al final tens un territori absolutament sa, absolutament sa. Fora de tots els metalls possibles, fora de tota la contaminació que és pròpia de l'agricultura tradicional convencional dels últims anys. Per tant, és una evolució. Jo entenc, el museu ha de poder entendre que això és una evolució en positiu dintre la viticultura,
si
i això sempre ho hem defensat.
Si porteu nens un dia de visita, no us heu de preocupar mai si s'està ficant coure, si hi ha un herbicida, si hi ha un insecticida, ni si hi ha res, ni si ha plogut, si hi ha fang, perquè com que està tot cobertura vegetal, és com si camines per la gespa, no t'has de preocupar de res de tot això.
Clar, Xavi, ara és complicat, però suposo que teniu en cartera poder fer activitats en aquesta vinya.
De fet, l'any 2017 vam elaborar un projecte educatiu de la vinya, el que passa que no l'hem pogut implementar, doncs, per falta de recursos, per falta d'energia, perquè al museu hi ha, com coneixes, doncs, molts projectes en marxa, i a més jo crec que cal una inversió, mínima inversió, per adaptar l'espai a acollida de grups, i ho hem de pensar molt ben pensat amb la complicitat de l'Ajuntament de Vilafranca, que al final és el propietari del terreny. Per tant, hi ha tota la voluntat del món que aquella vinya sigui una vinya activa i ens serveixi per educar els públics, no?, en aquesta nova línia natural de la vinya.
Avui mateix, per exemple, bueno, volen fer una xerrada, jo no hi intervindré en res, però, diguem, les èlites de la zona, per parlar sobre posar menys coure, no? I clar, si a mi m'ho dius, jo et dic que coure no l'han de posar cap.
Sí, hi ha un moviment en marxa.
Sí, i nosaltres ja estem treballant ja fa molts anys sense coure, ni sofre. A més, també una altra cosa que han de tenir conscient la gent és que quan es llaura, aquesta pols que veiem darrere del tractor, aquesta mica de metro quadrat que aixeques de pols, amb una hectàrea són 10 tonelades que es tiren a l'aire. I la gent que té problemes d'asma o coses així, els estem perjudicant. El mateix amb el sofre micronitzat, no?
Ton Rimbau, hauràs de tornar en una altra ocasió, Xavi?
Sí, ja tornarem, doncs.
Moltes gràcies a tots dos. Sort. Adéu-siau.
Gràcies.
I tal com començar aquesta conversa amb Nick Cave, ens plantem a 11:45, notícies en clau Alt i Baix Penedès, i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. El Consell Comarcal coordinarà un projecte de la Diputació amb la participació dels 27 municipis de l'Alt Penedès per incentivar l'economia. La sala de plens de l'ENS Comarcal ha acollit la presentació del projecte Tecnologia i millora del talent en la cadena de valor alimentari a l'Alt Penedès, que s'inclou dins del programa Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació de Barcelona, que vol l'economia de la comarca. La consellera comarcal d'Empresa i Ocupació i Productes de la Terra, Cristina de la Cruz, remarcava la importància d'haver pogut mancomunar un projecte d'aquestes característiques que, centrat en quatre eixos, s'ha de desenvolupar en els propers dos anys. El projecte pretén fer una diagnosi i anàlisi de l'actiu tecnològic a la comarca, establir aliances estratègiques públic-privades, treballar per reduir la bretxa digital dels treballadors i, finalment, acompanyar les empreses en la transició digital. Veïns i empresaris de Pontons exigeixen aturar el segon parc eòlic projectat a la zona. Veïns i empresaris de Pontons, Aiguamúrcia i Querol reclamen a la Generalitat que aturi el segon parc eòlic projectat a la zona fronterera dels Tres Pobles. El col·lectiu constituït com a grup de defensa del territori de Pontons recorda que el passat mes de gener la ponència ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat va tombar el projecte de la promotora eòlica La Conca per aixecar nou grans aerogeneradors de fins a 200 metres d'altura. Segons la Generalitat, el parc energètic malmetria la població d'àliga cuabarrada, una espècie protegida. Davant del veto, la mateixa empresa ha presentat una segona proposta amb quatre molins. El GDT, però, s'hi oposa i ha anunciat que presentarà al·legacions. Consideren que les intencions de la firma suposen un greu impacte ambiental i asseguren que afectaria negativament l'economia local agrària, vitivinícola, enoturística i d'allotjaments rurals i cases de colònies. Segons el GDT, el projecte es basa en una diagnosi del territori amb poc rigor científic. Els opositors retreuen als impulsors que obvin les aus que habiten a la zona i asseguren que la informació sobre les espècies d'amfibis, rèptils i mamífers és incompleta. Al mateix temps, lamenten la manca de dades sobre la flora estesa al territori. Humà més humà és el darrer assaig del filòsof mediunenc Josep Maria Esquirol. El proper dimecres 10 de març es podrà trobar a les llibreries el darrer llibre del filòsof mediunenc Josep Maria Esquirol, Humà més humà, una antropologia de la ferida infinita. Es tracta d'un assaig filosòfic escrit amb un llenguatge tan entenedor i precís com abocador i explica que preguntes aparentment senzilles com ara què et passa, com et dius o d'on vens van acostant de mi que en mica l'ésser humà al centre més profund de la seva ànima, allà on es descobreix la ferida originada per les quatre infinituds essencials: vida, mort, tu i món. Esquirol és catedràtic de la filosofia de la Universitat de Barcelona, on imparteix classe de filosofia contemporània i dirigeix el grup de recerca Apòria, dedicat a la relació entre la filosofia i la psiquiatria. Ha publicat prop d'un centenar d'articles en revistes especialitzades i una dotzena de llibres. I acabem explicant-vos que la banyarenca Griselda Serret aconsegueix la medalla de bronze al Campionat d'Espanya Sub-18 a Sevilla. El passat diumenge, la banyarenca Griselda Serret va aconseguir la medalla de bronze al Campionat d'Espanya Sub-18 que es va disputar a Sevilla. A la prova de 10 km S18 femení, Serret entrava en tercera posició amb una magnífica marca de 52-2 que li valia per penjar el bronze individual de la seva categoria i puntuar com a tercera atleta de la selecció catalana femenina sub-20 a la línia de meta.
Ara passen 7 minuts de...
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Arrenquem el darrer bloc amb l'agenda al detall, un parell de propostes que avui encetem a Ràdio Sant Sadurní saludant de nou l'Eli Jiménez. Eli, qui t'acompanya i què ens proposes?
Doncs la que m'acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'Àngels Garola. Ella és del casal de la gent gran de Sant Sadurní i amb ella durant els propers minuts parlarem de tota l'actualitat del casal, d'aquesta nova programació, d'aquesta realitat que els està tocant viure arrel de la pandèmia. Àngels, Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé. Ara comentàvem, no?, aquesta nova realitat que us toca viure al Casal de la Gent Gran. Recordo el mes de juny de l'any passat, abans de que poguéssiu obrir portes de nou el mes de juliol, que vau venir amb la regidora a parlar, no?, d'aquesta obertura. Des d'aleshores hem fet passes endavant, hem fet passes enrere. Actualment, com estem?
Doncs pues mira, actualment i malauradament pues estem tancats, no? Des de l'octubre passat, que vam aconseguir obrir dues setmanetes amb les activitats dirigides, però a les dues setmanetes, a meitat d'octubre, vam haver de tancar, no?, per la situació de la pandèmia, i fins a dia d'avui. El casal hem anat fent cosetes, vull dir, tot i estar tancat, per telèfon, trucades als avis per veure com estaven, per veure si hi havia algun, no?, algun problema que es pogués detectar, uh-huh, a nivell de xarxa familiar, classes d'anglès, l'Albert Folk, el director de la coral del casal, també enviant-li cançons perquè, no?, per practicar, la Cèlia Vidueira també amb els tallers de ball i gimnàstica, enviant-li vídeos perquè poguessin fer ballar i fer gimnàstica des de casa, val? Sí que s'han anat fent cosetes, però, clar, pensant que a curt termini, no?, a començaments d'aquest any, doncs podríem obrir, no?, i no ha pogut ser, no? No ha estat el cas.
Mm-hmm. Suposo que malgrat aquestes iniciatives online, aquesta feina, aquest contacte amb la gent gran, òbviament no és el mateix, i gent gran que està acostumada a una certa rutina, no?, gent molt activa, no?, arriben a una certa edat, de vegades pensem, no?, la gent gran no fa res, no, és gent, la que ve al casal, gent molt activa, i suposo que és complicat, no?
És molt complicat, molt complicat. Pensa que, a més, les generacions que van venint són gent que ja estan acostumats a treballar, no?, a portar mil coses, i per tant, quan es jubilen, són gent que volen continuar fent coses, que tenen il·lusions, que tenen ganes de fer coses noves que potser quan a la seva època de treball no van poder fer. Aleshores, efectivament, allà al casal fem 50.000 coses, val? I clar, passar de fer tot això a no poder fer res, no?, pues, clar, per ells ha estat un cop dur, no? Alguns ho han portat més bé, alguns no ho han portat tan bé, però realment no és fàcil, no ha estat fàcil.
Aquesta nova realitat, una nova realitat complicada, òbviament, per la nostra gent gran, i que en el casal dels avis de Sant Sadurní, a curt termini, canviarà més aviat poc.
Exactament. En principi, segons s'estan dient, segons el que estem veient, no?, escoltant de la Generalitat, del Procicat, i amb el tema de les vacunes, que no sembla que vagi gaire ràpid, en principi, i esperem que pugui ser, fins al setembre no podrem obrir. Uh-huh. Amb la qual cosa, pues, clar, des de l'Ajuntament ja hem dit, pues, res, hem de plantejar alternatives, iniciatives noves, perquè els avis, pues, això, no?, puguin estar, no?, tinguin petites il·lusions i cosetes per entretindre's fins que el casal no pugui tornar a ser presencial.
Uh-huh. Aleshores, fruit una miqueta d'això, de veure que fins al mes de setembre no hi haurà, esperem, una certa normalitat, de la normalitat que hi hagi en aquest moment, el que heu fet és crear, començar a pensar uns tallers per poder arribar a la gent gran i que cadascú pugui fer a casa.
Exactament. Mira, la idea serien com uns tallers virtuals, no? On la idea és anar a casa d'alguns avis, no? Per exemple, bueno, això una miqueta, fer tutorials, no?, de diferents temes, per exemple, cuina o costura o lectura, que això es faria a la biblioteca, petites coses o activitats, ja et dic, que es puguin fer fins poder tornar a obrir. Hem pensat, per exemple, el taller de cuina, pues, començaríem, vaig trucar a la Júlia Brics, ¿vale?
Coneguda aquí al programa, la Júlia.
Coneguda aquí al poble, val? Amb la qual, pues, ella, que és una magnífica cuinera, pues, ens faria, de cara a Setmana Santa, pues, com fer una mona de Pasqua, no? Aleshores aniríem amb el Sergi, no?, o la Marta Besolí de premsa, la gravaríem, ella explicaria com es fa, i la idea és penjar-ho a la web de l'Ajuntament, d'acord? Uh-huh. Està pensat crear-se un grup de WhatsApp, vale, on tothom que vulgui pues, se'ls inclourà, i allà es farà la difusió de tot el que es vagi fent, d'acord? No, ells no sé que no podran escriure o contestar, però si tenen algun dubte o els hi fa il·lusió participar en alguna coseta o tenen alguna idea, em poden trucar perfectament al telèfon del casal, que jo estic allà de 9 a 3. Un altre taller que tenim pensat amb la Maria Berlanga és de costura amb material reciclat. És una senyora que també és superactiva, la Maria, val? I amb res, amb retals de texans, de llençols, de mil històries, fa meravelles. Fa vestidets de nines, fa bolsos, fa estotxos. I pues, el mateix se l'anirà a gravar, ell explicarà pues, com es fa i també es penjarà a la web. Val? També des de tenim el club de lectura al casal i la idea és que ells puguin anar, ja estem amb la Glòria Bricoller a veure quan es podrà fer presencialment allà a la biblioteca, si es podrà fer al pati o a l'interior, de que ells aniran llegint, el club de lectura tenen un llibre per llegir, cadascú anirà llegint un tros i se'ls gravarà també, i això també ho penjarem al grup de WhatsApp perquè els avis i àvies puguin escoltar-los. Es comentaran llibres, etc. No? També amb la Imma Herrera, la dinamitzadora del Centre Vilarnau, tenim pensat fer alguna coseta, alguns tallers intergeneracionals amb avis i nens. Mm-hmm. Per exemple, com una entrevista que els hi facin els nens als avis, no? De petits que els agradava, que jugaven, on vivien, si vivien a Andalusia, per exemple, i van vindre aquí de petits, els canvis, cosetes d'aquestes que també, bueno, penso que molts avis que els encanten els nens, pues, els agradaria fer-ho també, no? També hem pensat visites guiades, com ara l'Espai Xocolata de Simon Coll, val? Perquè així també és l'excusa una miqueta per veure's, no? I pues, el mateix, no? La idea és aquesta, gravar-ho i també penjar-ho a la web. A partir d'aquí que poden sorgir altres idees, fins i tot ells mateixos, doncs pues mira, podríem fer això, podríem fer allò, o a mi m'agradaria que em gravessis fent això, doncs pues estem oberts, no? La idea és aquesta, que interactuar, tornar a reactivar-nos, tornar a engegar el casal, encara que no pugui ser presencial de manera virtual, fins que puguem tornar a obrir. I que ells tinguin, com dic jo, doncs, petites il·lusions, no? I que puguin estar entre ells una altra vegada connectats, que hi hagi l'excusa de trucar-se i dir, ai, doncs mira, que tal dia penjaran això, o tal dia faran allò, no? I a partir d'aquí, doncs, esperem, no? I desitgem que tot vagi bé, que puguem tornar a obrir el setembre, no? Mm-hmm. Que d'això també volia parlar, a veure si pot ser el setembre, com ho engeguem, no?
Ara comentaves, no?, aquests tallers que siguin una miqueta l'excusa, no?, per tenir algo a fer, per tornar-se a retrobar, per tornar a tenir aquest contacte, encara que sigui virtual, tan i tan important, no?, com hem anat comentant, per la gent gran, per sortir d'aquesta pandèmia i tot esperant, no?, aquesta esperadíssima vacuna ja.
A veure si arriba, si ens podem, almenys ells, la població vulnerable, els avis, almenys que ells es puguin vacunar, que hi hagi aquesta tranquil·litat de que quan comencem el casal presencialment, tot i mantenir les mans, no?, la distància i la mascareta, això està clar, perquè almenys segur que aquest any ho haurem de fer, però almenys no hi haurà aquell patiment de dir, ostres, no, que no hi hagi un cas o el que sigui i que pogués acabar la cosa malament, no? Et volia, digues, volia, digues. Volia explicar una coseta del setembre, si no et fa res.
I tant.
Sí? Si tot va bé i al setembre podem tornar a obrir, aquesta vegada, el primer dilluns de setembre, no serà que ells vinguin amb els fulls i els hagin d'omplir allà de les inscripcions, sinó que ho enviarem per correu. Mm-hmm. Val? Per allà el juny-juliol enviarem les cartes per correu a les cases on ja hi haurà el document per omplir. Molt important que quan el dia 6, si ja et dic si es pot fer, tot sempre tenint en compte la situació. Però ells ja vindran amb la inscripció feta, omplerta amb el nom, amb els cognoms i amb les activitats que volen fer. I aquell dia serà només portar-ho amb el sobre i entregar-m'ho. Jo posaré els números per ordre de rigorós d'entrada, val? I fins que hi hagi totes les places ocupades, d'acord? Com sempre els hi vull recordar que si no els truco és que tenen la plaça. I si els truco serà per dir esteu en llista d'espera, D'acord? Així ens estalviarem també almenys la, no, la munió de gent que sempre pues, es formava, perquè penseu que perquè la gent no es quedi sense plaça, aquell dia potser estem parlant de 70 persones a fora del casal, eh? Una mitjana de 50-70 persones a primera hora del matí. Per tant, en aquest sentit, pues, ens estalviarem, no?, que hi hagi aglomeració de gent.
Quan s'apropi la data, Àngel, si et sembla, et torno a convidar i tornem a comentar-ho. Moltíssimes
Perfecte.
Gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i que vagin d'allò més bé aquests tallers virtuals.
Doncs esperem que sí, almenys ho fem perquè així sigui. Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa.
I seguim amb una recomanació cultural, el cicle Platea, que el Teatre Casal de Vilafranca ha tornat a engegar per segon any. En parlem amb el gerent de la Societat La Principal, Salvador Casals. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta segona edició arrencava dissabte passat amb Maleïdes les Guerres. Com va anar aquesta estrena?
Bé, molt bé. Amb la línia del que esperàvem era que era un espectacle que sabíem que era emocionant, que no et deixa indiferent, que et remou perquè no ofereix una visió dolça dels conflictes ni de les guerres, perquè les guerres i els conflictes no tenen cap visió dolça. Per tant, és crua, és dura i és sobretot emocionant. Tothom va sortir impactat i aconseguir un dels objectius que té el cicle Patea, que és aquest, el de la proximitat, el de les emocions, el de fer-nos reflexionar sobre algun aspecte de la nostra societat. Per tant, va anar molt bé, vam tenir més de 80 persones, de fet havíem previst un aforament màxim de 100 a 150, mantenint totes les mesures de seguretat, la gent tothom separats, per tant, bé, la idea està molt bé.
Amb aquestes 80, més de 80 persones, esteu satisfets al casal, tal com està tot plegat i el que costa tirar endavant propostes?
Sí, el nostre llindar de satisfacció és molt flexible durant el context de pandèmia. No, de fet, en la primera edició del cicle Platea, la que va tenir lloc el primer trimestre del 2020, ho fèiem a la sala petita del carrer Migdia i, de fet, hi havia un màxim 80 persones. Per tant, aquest dissabte hauríem fet el ple absolut a l'altra sala. És a dir, que ara, al fer-ho a la platea, a la paper al teatre, ens permet un marge per poder posar una mica més de públic, però tampoc no volem posar gaire més públic. Per tant, nosaltres, amb aquesta xifra de 80-100 espectadors per aquest tipus d'espectacle, és el que busquem, perquè el que busquem és això, és una concentració, una proximitat, i no tenir el públic a 20 o 25 metres de l'escena, sinó tenir-lo molt a prop. Els que van venir van poder veure doncs com ubicàvem un escenari dins de la platea, la gent disposada al voltant d'aquest escenari, per tant, el que estava més a prop estava a un metre i mig d'aquest cas dels intèrprets, i el que estava més lluny doncs podia estar a 7-8 metres com a molt de l'escena.
Ara Salvador Casals feia al·lusió a aquesta primera edició del cicle i justament aquesta primera obra, Maleïdes les Guerres, s'havia d'haver programat en aquella primera edició que va acabar abans d'hora a causa de la Covid, oi?
Correcte, sí. Estava la seva primera data de representació, era el 23 de març del 2020. Per tant, la setmana després doncs, que es decretés el tancament de tota l'activitat cultural, social i econòmica del país, i teníem moltes ganes de poder reprendre el cicle amb l'obra que va quedar inacabada de la primera edició, aquest espectacle amb la Lamina, el Carles Beltran i la Lali Barenys, que era imprescindible, i era el lligam amb aquella realitat que ens va quedar mig suspesa a principis del 2020 i que ara, curiosament, doncs, podem reprendre i podem tornar a iniciar i acompanyar-la d'altres propostes amb el mateix fil dels conflictes, els conflictes i la guerra.
Conflicte, guerra, confrontació seria el leitmotiv d'aquesta segona edició?
Sí, és gairebé el mateix que la primera. Potser ja busquem el lligam amb el tercer cicle, que segurament ja estarà més al voltant de la confrontació i no del conflicte bèl·lic o les conseqüències del conflicte bèl·lic. Aquesta edició de transició ens permet tenir un espectacle com el que teníem dissabte, que era Maleïdes les Guerres, amb el que reflexiona sobre les migracions, sobre les conseqüències dels conflictes, també la segona va en aquesta línia, que és els darrers dies de la Catalunya republicana, en el que tenim el relat d'exili de l'Antonio Rovira i Virgili, però ja amb la tercera enllaçem amb un altre tipus de conflictes, però que també avui en dia són molt presents a la nostra societat, que és doncs, el de l'explotació infantil, el de la precarietat laboral, i en aquest cas el que ens focalitzem en la figura d'Isabel Vila, que va ser doncs, una dona que va molt desconeguda encara a dia d'avui, doncs, pionera en la lluita social i laboral al segle XIX.
Ens deies que la Covid ha fet que flexibilitzeu el vostre llistó, però també té coses bones, com aquest nou espai que proposeu a la platea, on hi ha aquesta proximitat entre la companyia i el públic. Són coses que poden venir per quedar-se, no?
Sí, de fet, al llarg de tota la pandèmia hem fet i refet, inventat i innovat en tota mena de formats i tota mena d'activitats. De fet, gairebé cada 15 dies estem modificant i buscant noves formes de poder fer no només l'activitat del cicle escènic, sinó l'activitat de dansa, de bàsquet, de belles arts, d'humanitats. Ens estem acostumant a buscar aquesta part positiva d'aquestes limitacions que ens ofereix la Covid, que bàsicament és la reducció de presència en els espais físics, però en canvi ens obre altres possibilitats en àmbits completament diferents, com pot ser doncs, el de per exemple, les humanitats doncs, et permet tenir una aula il·limitada en la que tu pots, la gent, el nombre d'assistents als cursos d'història o de filosofia, amb un format híbrid que fem, doncs podria ser il·limitat. Per tant, sí, en tot anem buscant-li la part positiva. Un format similar al que tenim ara mateix, de fet, ja l'hem fet en diferents ocasions. Abans del segle platea ja havíem fet representacions d'espectacles a la platea, més a prop de l'escenari, més cap al centre. No fa gaires setmanes acollíem dues representacions del Jazz Club Vilafranca, en el que també ubicàvem l'escenari just al centre de la platea i posàvem tot el públic al seu voltant. Per tant, ja estem molt acostumats, i ens agrada, aquesta experimentació constant sobre com poder aconseguir el millor fruit de la relació entre el públic i el
Salvador, ens feia 5 cèntims de les dues propostes pendents d'aquest cicle platea que completen aquesta segona edició. Seran d'aquí a un mes i el mes següent, no? Són 3 propostes, una per mes.
Sí, sempre és un trimestre, sempre és una proposta mensual, i sempre és en un format que potencia aquesta proximitat amb el públic, potencia aquesta amb les emocions. Sempre són espectacles que tenen un fil conductor i que tenen un motiu de programació. Amb la programació més estandarditzada de la programació normal o regular del teatre, això és més difícil perquè costumen a ser espectacles més grans en el que aquesta concentració no és tan necessària. Aquí sí que busquem que no s'allunyi del nostre fil conductor i que permeti que el públic, quan surti, doncs, li generi doncs, debat, reflexió, pensament al voltant d'allò que ha acabat de veure.
La propera cita del cicle platea serà el 27 de març amb la companyia Terra Teatre, amb una narració al voltant dels dies dramàtics viscuts per Antoni Rovira i Virgili, com ens apuntaves, i la darrera cita és el 10 d'abril amb Carme Sansa, ni més ni menys.
Sí, la Carme Sansa, que la vam tenir la sort de poder-la tenir com a ponent d'una classe magistral amb el Festival de l'Escena Penedès aquest passat mes de setembre, que també vam aconseguir fer-lo malgrat totes les dificultats del món, tal com estàvem, vam aconseguir poder fer el festival i vam poder mantenir la classe magistral amb la Carme Sansa, i ara sí que la rebem doncs, per posar-la també damunt de l'escenari, d'aquest petit escenari dins de la platea del teatre, perquè ens pugui pesar en aquest monòleg escrit pel Toni Strubel i dirigit i interpretat per la Carme Sansa, doncs, que ens pugui aportar la història d'Isabel Vila.
Un cicle, aquesta segona edició del Platea, que permet viure les emocions de molt, molt a prop. N'hem volgut parlar avui amb el gerent de la Societat La Principal. Moltes gràcies i sort amb aquesta iniciativa i tota la resta.
Gràcies a vosaltres pel suport a la cultura de manera constant. Moltíssimes gràcies. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water.
And I think of all the things what you've done. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle hair and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere takes the color off your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine? That you were dodging all the time. Are you still dizzy?
Amb l'Amy Winehouse cantant Valerie, ens acomiadem de tots vosaltres. Diem adeu a aquestes hores de ràdio en clau Penedès. Posem punt i final al Penedès en xarxa d'aquest dimecres i ens retrobem demà a partir de les 9 i pocs minuts. Que acabeu de passar un bon dimecres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.